Bon dia. La crisi migratòria continua ocupant un espai destacat de l'actualitat. Limas ha anunciat avui l'inici dels tràmits per ampliar la capacitat d'acollida de les instal·lacions de Son-Tous davant les darreres arribades de menors migrants no acompanyats a les Balears. L'espai ja queda petit i s'ampliarà per poder atendre en condicions dignes aquests infants i adolescents que arriben a les illes sense els seus pares. El centre acull en aquests moments 26 menors, que és el doble de la capacitat màxima prevista. Davant la situació de saturació dels centres d'atenció de les illes, el govern insta a l'executiu espanyol a localitzar les famílies d'aquests menors i valorar si poden ser retornats als seus països d'origen. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, de 8 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Una jornada que ens deixa un nou accident mortal a les carreteres de les Balears.
Un motorista de 35 anys ha mort a Sant Josep a Eivissa després de col·lidir frontalment amb una furgoneta. Ha passat poc abans de les 8 del matí. Els tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Avui també hem sabut que la conductora de l'autobús de l'accident mortal de Valldemossa ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia.
Les analítiques s'han fet dins de la investigació del succés de Llora Baixa mentre els operaris de l'Ajuntament revisen el punt de llum per saber si el fanal estava en males condicions.
Avui també destacam que el consum de l'anomenat gas del riure creix de cada any a Eivissa molt estès per l'ús lúdic que té aquesta perillosa substància entre els joves, especialment entre els britànics. Ana Fernández, bon dia.
Bon dia. IB3 ha tingut accés a les dades d'entrada d'aquest gas al port de l'illa i en els dos darrers anys i mig han estat més de 250 tones. El 2024 es varen importar 83 tones d'òxid nitrós a Eivissa l'any passat. La demanda es va disparar un 20% fins a arribar a les 100 tones desembarcades. Fins al juliol d'enguany ja s'han rebut a l'illa unes 65 tones més de gas del riure, i és que es tracta d'una substància perillosa i el transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar a l'autoritat portuària.
I a Menorca, el Consorci de Residus inicia la substitució dels contenidors de residus a les platges de l'illa per avançar la recollida selectiva. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. La mesura s'aplicarà inicialment a 11 platges i s'estendrà progressivament a la resta durant l'any vinent, amb l'objectiu de facilitar la separació dels residus als espais costaners. Aquesta mesura i la redacció del nou contracte de recollida de residus, que entrarà en vigor abans de l'estiu que ve, vol minimitzar la imatge de bosses i tota mena de restes de fems acumulats de vora els contenidors durant els mesos de plena temporada.
I en els esports, en futbol, 7 equips de segona, entre ells el Reial Mallorca, han aconseguit la victòria en aquesta primera jornada de Lliga. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquinista es situa a la part alta després del 2-0 contra el Valladolid, una classificació que encatçala l'Andorra i que l'acompanya l'Almeria, que hi va guanyar per 3-0 a l'Aldanc. Tenerife, Burgos, Las Palmas i Castelló també van aconseguir la victòria en aquesta primera jornada. A la primera federació, l'UD Eivissa viatjarà avui a Bilbao per fer la seva segona estada de pretemporada i continuar en la preparació per a l'inici de Lliga. A Terres Bàsquet jugaran contra l'Arena de Guecho i l'Osasuna B. I el Palma Futsal ja de Galícia per jugar avui contra la selecció d'Indonèsia a les 8:30 del vespre.
I atenció a aquestes dades, perquè la mà balear crema més que mai. Aquest agost, l'aigua de les illes enregistra temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana tensió que frega els 30 graus.
Parlant de gairebé 4 graus per sobre del que és habitual, el rècord absolut es va batre dissabte passat, dia 15 d'agost, quan la superfície de la mà va arribar als 29 graus i 7 dècimes. Són xifres del sistema d'observació costaner de les Balears. Els científics alerten que patim una onada de calor marina extremament llarga que posa en perill greu els ecosistemes.
Precisament en aquesta hora, l'interior, el nord i el nord-est de Mallorca estan en avís en groc per altes temperatures. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia, continuem. continuem parlant d'aquest ambient d'estiu avui amb aquestes temperatures màximes que es tornaran a situar entre els 34 i 36 graus. Ara bé, cap a punts del centre i sud de Mallorca, aquests valors poden arribar als 38 graus. Tot això amb el cel destapat, qualque nígol d'evolució diurna molt poc important avui cap en els centres de Mallorca, insistim que seran nígols anecdòtics i vent que bufa moderat a Menorca anirà fluixant aquesta tramuntana i aquestes pròximes hores ja xerrarem de vent feble aquí i a la resta de les illes, encara amb forta maror cap en el nord de Menorca. Per demà arriben petites novetats i és que el vent del sud-oest bufarà en cots moderats. Això farà que la temperatura màxima demà es doni cap en el nord de les illes. Sobretot en el cas d'Eivissa i de Mallorca, atenció en aquests valors màxims de 38-39, fregant els 40 graus demà. En canvi, quedaran més baixes cap en el sud de Mallorca, d'Eivissa i de Menorca. Tot això amb un dia de sol, però amb arribada de nígols prims cap en el sud a darrera hora del dia, nígols que també vendran acompanyats de pols en suspensió.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, ja han començat els tràmits per ampliar l'espai de primera acollida de menors migrants de Son Tous a Palma. El centre acull en aquests moments 26 nins i adolescents en situació irregular, que és el doble de la capacitat màxima prevista. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicat avui que s'ha hagut de fer aquesta acció per poder acollir els menors que continuen arribant a les costes de les illes en un degoteig que, lluny de minvar, s'incrementa.
La presidenta del govern, Marga Provenç, ja avisava divendres passat que s'hauria d'ampliar Son Tous. Avui ja es pot confirmar que s'han iniciat els tràmits per fer-ho. El director de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha assegurat que no els ha quedat més remei perquè estan desbordats. Falten recursos, ha dit, i no es pot donar una bona atenció als nins i adolescents en situació irregular per falta de mans i d'espai. Són declaracions a IB3 Notícies.
Desgraciadamente, Son Tous, ya estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel económico.
Sánchez ha culpat el govern central d'aquesta situació i ha insistit que les Balears no poden acollir més menors migrants, ja que són zona tensionada. Un exemple dit és el centre de Son Tous, un recurs d'emergència i primera acollida habilitat pel Consell de Mallorca, que acull el doble de joves del que té capacitat.
Davant la sobreocupació dels centres d'acollida de les illes, el govern demana un esforç per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a l'arxipèlag. L'objectiu, segons l'executiu de Mar Proens, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha assegurat avui que la situació de molts d'aquests infants i adolescents no és de desprotecció real. Fernández afirma que molts de menors mantenen el contacte amb els seus familiars i que aquests entorns es podrien catalogar com a famílies protectores.
Si estamos defendiendo siempre que los niños y niñas donde mejor están es con sus familias, creo que también tenemos la responsabilidad de estos niños y niñas menores no acompañados que están en nuestra comunidad autónoma, hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo.
Fernández ha fet aquestes declaracions durant una visita a un camp de voluntariat. Allà ha defensat la proposició de llei del Partit Popular que ha registrat al Parlament per demanar al govern central que s'activin els canals de comunicació diplomàtics amb els països d'origen per iniciar els tràmits de reagrupació familiar amb totes les garanties legals.
Pel que fa a la darrera hora de la crisi migratòria a Ceuta, Interior xifra en 2.168 els menors identificats a la ciutat autònoma des de finals de juliol. Són 270 més en respecte al darrer recompte facilitat pel Ministeri. D'altra banda, el govern espanyol obre la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. La ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que l'estat tasques per instal·lar els 4 nous dispositius d'atenció humanitària avancen ràpidament en que un cop habilitades les primeres 1.500 places anunciades, se'n podran sumar més per atendre les persones migrants que continuen a Ceuta.
La crisi humanitària encara provoca xocs polítics entre el govern central i el Partit Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra l'actuació de l'executiu, a qui acusa d'anar en contra de l'interès de l'Estat.
De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula. Padecemos un gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos i desarmant-los.
El PP també critica les plantades dels ministres al Senat. La darrera ha estat la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui ha decidit no compareixer a la Comissió de Defensa celebrada avui a la Cambra Alta.
És la tercera ministra que pren aquesta decisió després que així ho fessin el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. D'altra banda, el govern ha fixat per finals d'agost la compareixença de 7 ministres al Congrés per a abordar la crisi migratòria a Ceuta. La primera serà a Robles dimarts que ve.
Dues i 11 minuts, ho hem destacat en els titulars. Un home de 35 anys ha mort a Sant Josep, a l'illa d'Eivissa, en un accident de trànsit. La víctima, un motorista, ha col·lidit frontalment contra una furgoneta en una intersecció de la carretera a l'entrada del poble. Ens ho conta David Ventura.
La víctima, que conduïa una moto d'alta cilindrada, ha mort instantàniament. El conductor de la furgoneta, encara molt afectat, assegura que ni tan sols va poder veure la moto. Escoltem-lo.
No ha visto nada. Estoy, no sé, no me gusta que lo ha visto. Una cosa que... A ver, yo paro el coche, tira un poco más allí, no hay, no, solo compro. No hay la moto.
Els fets han passat a les 7:50 del matí. Una conductora que ho va veure explica que la moto anava a gran velocitat i que l'impacte va ser molt violent. És Laura López, testimoni de l'accident.
Cuando yo lo he visto ya... Estaba todo destrozado. Fue en un segundo, pero el chico venía a muy alta velocidad. Él no le iba a dar ni siquiera tiempo de frenar nada. Y cuando yo me acerqué, ya dije, se mató. Porque yo vi que voló todo.
Tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc dels fets han certificat la mort del motorista.
Mentrestant, la conductora de l'autobús del TIP que va xocar amb un fanal provocant un accident mortal a Valldemossa ha donat negatiu al control d'alcoholèmia i drogues. Les proves se li han fet en el marc de la investigació d'aquest cas.
El succés es va produir a hora baixa mentre un autobús feia una maniobra de sortida i va xocar amb un fanal que li va caure el cap a la víctima, un turista de 36 anys. Un accident que genera diverses opinions entre els veïnats del municipi. Hi ha qui diu que ha estat un accident, hi ha qui ho atribueix a la saturació turística i també qui diu que és pel mal estat de les fanals.
Tanto autobús y que tienen que hacer maniobras y cuidado con la gente es una cosa que no se puede prever. Es que es una masificación que tocaría estar controlada.
Durante últimos 20 años nunca no ha pasado esto. También ha comentado que en Valldemossa solo hay dos policías.
Valldemossa es la segunda o el segundo pueblo más visitado en Mallorca y necesita solo organización.
Els operaris de l'Ajuntament treballen per condemnar el punt de subministrament de llum del fanal i també revisar les condicions de la resta.
Avui també vos contem que el consum de l'anomenat gas del riure creix cada any més a Eivissa per l'ús lúdic que té aquesta substància perillosa entre els joves, sobretot entre els britànics. A IB3 hem sabut exactament quin volum de gas entra a l'illa pel port. El que no sabem, però, és on acaben les tones que s'hi desembarquen, que són més de 250 els darrers 2 anys i mig. En té més detalls, Alberto Ferrer.
El 2024 es varen importar 83 tones d'òxid nitrós a Eivissa, això sense comptar el parell de quilos que pesa el format més popular a dia d'avui. L'any passat, la demanda es va disparar un 20%, fins a les 100 tones desembarcades al port. El principal ús legal d'aquest gas és gastronòmic. Perquè es facin una idea, amb tot aquest volum s'haurien pogut pogut muntar 10 milions de litres de nata, gairebé uns 70 litres per cada resident. Fins al juliol ja s'han rebut a l'illa unes 65 tones més de gas del riure. Ho sabem perquè, com es tracta d'una substància perillosa, el seu transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar a l'autoritat portuària, perquè tot el que entra a l'illa ho fa per mar. La incògnita és on acaba. No se sap quant de gas es gasta a les cuines, però cada dia apareixen més bombones i més grosses a les habitacions dels hotels. Escoltam el batlle de Sant Antoni, Marcos Serra.
És perquè ja compren la botella directament i diverses botelles moltes vegades per fer uns continus les pròpies habitacions dels hotels. Però això també quan han fet reunions amb la Federació Hotelera han demanat que siguin molt estrictes en aquest sentit amb els seus clients i molts d'aquests hotels fan un ús, bueno, almenys un vertit irresponsable perquè ens queden amuntanats per molts de racons de vora d'hotels. Fa poques setmanes van fer la licitació per 2 anys per justament per al reciclatge d'aquestes botelles i va sortir licitació i és una licitació bastant costosa d'una cosa que no tindríem que pagar ciutadans.
Per això, a més d'exigir responsabilitat als empresaris, el batlle reclama una llei estatal que permeti resseguir tot l'itinerari del gas del riure i sancionar amb penes de presó els que hi trafiquen. De fet, el seu partit treballa en un esborrany per presentar al Senat.
I un home de 33 anys està ingressat en estat molt greu a la policlínica Eivissa després de rebre una violenta agressió i patir una aturada cardiorrespiratòria ahir dilluns al migdia al Port de la Savina. La víctima va ser colpejada per un dels coneguts amb els quals s'havia viatjat a Formentera per passar-hi el dia.
La policia local de Formentera va rebre l'alerta a les 2:15 del migdia i un cop al lloc va començar a aplicar a la víctima maniobres de reanimació cardiopulmonar que van completar amb èxit els serveis sanitaris. La policia local ha detingut el presumpte autor de l'agressió amb ajuda de la col·laboració ciutadana. Segons el darrer comunicat del grup Policlínica, l'agredit, de nacionalitat romanesa, està ingressat a l'UCI en estat molt greu. Es troba en coma induït i amb ventilació mecànica assistida.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:16. A Menorca denuncien activitats il·legals a la platja de Montgofre. Un grup de persones va desembarcar i es va instal·lar damunt les dunes per fer-hi un dinar. També hi varen fer foc per cuinar. Són activitats que, recordem, estan prohibides al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Fanny Mateu.
La platja de Montgofre, de Menorca, forma part del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. L'accés per terra travessa una finca privada i per això la majoria de gent hi arriba en barques. Un d'aquests grups desembarcava aquest dilluns i, sense fer cas de la senyalització, van trepitjar les dunes, que no està permès, per fer-hi un dinar enmig. És un espai natural protegit. David Martínez és el director del parc.
Totes les dunes que hi ha en diferents platges, com la de Montgofre, també la d'Esgrau, o la de Tamareis, o fins i tot en la zona de Favarits, no està permès el passar damunt de les dunes, hi ha una senyalització que indica les raons per les quals no es pot passar, i també hi ha un obstacle com pals i cordes que impedeix el pas de les persones per tal de protegir i de conservar aquest ecosistema que és tan fràgil.
Van decidir posar tendals per tenir ombra en una petita construcció abandonada i duien un paeller. Un altre fet prohibit, fer foc a les platges, especialment en aquesta època d'alt perill d'incendis forestals. Fins allà s'hi va desplaçar un agent de Medi Ambient per advertir-los. Tornem a escoltar David Martínez.
Informant a les persones i fins i tot si hi ha una infracció, pues, poden imposar una denúncia.
El nombre d'infraccions d'aquest tipus s'incrementa durant els mesos d'estiu.
I seguim a Menorca perquè creixen les queixes dels residents per l'acumulació de fems fora dels contenidors. El Consorci de Residus assegura que fa feina per solucionar aquest problema.
La població flotant de la temporada alta complica la gestió dels fems a Menorca i causa l'acumulació de bosses i restes de tota mena a les zones de contenidors. El Consorci de Residus és conscient del problema i assegura que hi ha 2 setmanes del mes d'agost que són especialment complicades. Per això han reforçat el nombre de contenidors a les zones més conflictives i fan un seguiment exhaustiu del compliment de les recollides. També es treballa en la redacció d'un nou contracte de recollida que asseguren tindrà en compte de cara a l'estiu que ve l'increment de visitants que generen més residus. Mateu Ainsa és el vicepresident del Consorci.
Ja estem fent feina amb un nou contracte que intentarà dimensionar totes aquestes coses d'una manera més adequada i més previsible, no?, en les dates que tenim. Hem de tenir en compte que les temporades turístiques d'alguna manera s'estan allargant, però no deixa de fer que el que deia abans, que aquests 15 dies siguin més complicats.
El Consorci demana disculpes a la població i destaca que cada vegada més creix el tant per cent de residus ben separats. El mes de juliol la recollida d'envasos va créixer un 7%.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'aigua de les Illes està registrant aquest agost a temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana que frega els 30 graus. Són gairebé 4 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. El rècord absolut es va batre el 15 d'agost amb 29,7 graus a la superfície del mar. Són dades del Sistema de Predicció i Observació Costaner de les Balears.
I atenció, perquè les boies costaneres han registrat pics autènticament tropicals. La boia de Sadragonera va arribar als 33 graus el dia 5 d'agost, la de Mos 32,5 i la de Badia de Palma s'ha arribat als 31 graus. Els científics parlen d'una onada de calor marina extremament llarga que va començar a mitjan juny i que posa en perill greu els nostres ecosistemes.
Els científics adverteixen de dues conseqüències directes per a la població de cara a la tardor.
D'una banda, un mar tan calent pot intensificar els fenòmens meteorològics extrems com les pluges torrencials i les tempestes. De l'altra, impedeix que el litoral es refredi durant la nit, cosa que multiplica el nombre de nits tropicals.
Precisament avui l'EMET ha tornat a activar l'avís en groc a Mallorca per altes temperatures. És una alerta que afecta específicament l'interior, el nord i el nord-est de l'illa, on la calor serà més intensa.
Aquesta situació contrasta amb la de la península, on 13 comunitats autònomes estan en alerta i 8 en avís taronja per termòmetres que fregaran els 40 graus. A les Balears la situació serà una mica més moderada, però s'aconsella molta precaució a les zones afectades de Mallorca, sobretot durant les hores centrals del dia.
I és que les Balears van encadenant onades de calor des del mes de juny, cada any més llargues. De fet, aquí a les Illes ja fa 79 dies seguits que patim calor extrema, amb les conseqüències físiques i també psicològiques que això pot comportar. Segons el Ministeri de Sanitat, una persona és capaç de tolerar una variació de la seva temperatura interna de 3 graus, però a partir dels 37 es produeix una reacció fisiològica de defensa. El cos detecta una amenaça i es posa en mode supervivència. I això afecta la nostra salut emocional, també més irritabilitat, més agressivitat, cansament i problemes d'ansietat. Per dur-ho de la millor manera possible, els psicòlegs se'n recomanen mantenir la casa fresca, si pot ser amb aire condicionat, evitar posar-se al sol a les hores centrals del dia i també hidratar-se i descansar.
Aquests professionals alerten que la calor extrema funciona com a facilitadora de conflictes, d'agressions, de conductes impulsives i de casos de violència masclista. No és la causa directa, però sí un potencial important. Marga Serra, psicòloga en declaracions a Iveta Ràdio.
No és una causa directa de ser violència, és molt important. La calor no converteix una persona en agressiva, sinó que les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració, davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
El fet de no dormir bé també és un problema, ja que genera una acumulació de cansament que pot disparar reaccions negatives o provocar casos d'apatia i poques ganes de fer plans amb amics o familiars. Sigui com sigui, la psicòloga Marga Serra recorda que aquest estrès tèrmic és temporal i recomana cuidar el nostre cos per tenir una bona salut mental.
No és una causa directa de ser violència, és molt important, la calor no converteix una persona agressiva, sinó les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració, davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
La calor actua com a estressador ambiental, modificant la nostra manera de pensar i sentir.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 24 minuts. La Fundació Deixalles va signar 162 contractes d'inserció durant el 2025, una xifra que l'entitat considera que consolida l'economia social a les Balears. Una vegada més, la crisi residencial destaca com una de les principals dificultats dels col·lectius vulnerables per assolir la inclusió a la societat. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Són dades de la memòria de les tres empreses d'inserció vinculades a la Fundació i que posen el focus en l'increment dels problemes socioeconòmics dels usuaris. Molts d'ells tenen dificultats per accedir a un habitatge a causa de l'elevat cost de vida a les illes. Per exemple, Deixalles Serveis Ambientals va signar l'any passat 87 contractes, més de la meitat, a persones entre 45 i 65 anys. Segons la gerenta de la companyia, Maria Jaume, el 40% tenia problemes d'habitatge.
Vivien en infravivendes, habitatges compartits, amb moltes persones, no només dues o tres, i que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
Segons les memòries, després de la crisi de la Covid, la majoria dels contractats són persones amb dificultats físiques o psicològiques no diagnosticades. A més, la gerenta de Deixalles Inserció i Triatge, Llucia Carreras, apunta que el perfil de cada vegada és més baix per mort de la situació d'infrahabitatge. Assegura que un 7% de les 58 persones contractades no tenien sostre.
Continua amb més gent en el cotxe. No han trobat lloc per viure. I això també dificulta tota la seva implicació laboral. Tenen problemàtiques sense descans, sense menjar, sense higiene, i això fa que les empreses no s'hagin de convertir en que se puguin dutxar.
La tercera empresa, Triam de Tot, va contractar 17 persones el 2025, el 60% amb problemes socioeconòmics també. En el seu cas i en el de les altres dues entitats, destaca també la bretxa de gènere en la contractació. En total, varen contractar 124 homes i 36 dones.
També de la plana laboral, avui destacam que els socorristes de Calvià aniran diumenge a la vaga. Denuncien i lamenten el menyspreu de l'Ajuntament a les seves reivindicacions.
En un comunicat, els treballadors han acusat el batlle Juan Antonio Mengual de manca de voluntat política per aconseguir un acord. Els socorristes han denunciat públicament algunes deficiències del servei, com el fet que hi hagi torres de vigilància molt deteriorades i talls a les comunicacions que posen en perill l'activació dels mecanismes de socors. També han criticat el servei d'accessibilitat al bany per a persones amb mobilitat reduïda.
Més qüestions, en aquest cas de la plana turística. Aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% les excursions turístiques. Són els primers càlculs que fa la Federació del Transport Balear dels mesos de juliol a agost, en comparació amb un any enrere. La patronal atribueix aquest descens a la forta calor i també a un canvi de tendència dels viatgers. En temes d'informació, Carme Moreno.
El president de la Federació Empresarial Balear de Transport, Rafael Roig, ha assenyalat que l'any passat varen notar una disminució de l'activitat al sector. Roig ha reconegut que el canvi climàtic afecta les excursions, ja que la intensa calor d'aquest estiu ha dificultat sortides, per exemple, al centre de Palma al migdia.
Sense calor, vam estar dins l'hotel, en una piscina, on s'ha condicionat que no està per mig de servir les coses. Jo crec que és això, pues, hi ha un canvi climàtic per mig, hem de conscient tot, i pues, això, pues, jo crec que les isles, poig a poig, pues, ho notarem.
A més, Roig diu que hi ha un canvi de tendència. Els turistes venen manco dies, diu que gasten manco, i alguns prefereixen llogar un cotxe o moure's en transport públic en lloc de viatjar amb el transport discrecional.
També la gent també viatja més directament, allà hi ha un cotxe o allà fes transport públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent. Així com viatjar fa 10 anys tot un troperador, pues, ara el 50% viatja directament i el altre 50% viatja en troperador.
Aquest canvi de tendència també ha obligat els empresaris a substituir els grans autocars de 50 places per uns de més petits.
Són unes dades que contrasten amb les que ha publicat avui Tour Espanya, que mostren que l'arribada de turistes estrangers als aeroports de les Balears han augmentat un 2,8% més que entre els mesos de gener i juliol de l'any passat. En total, més de 9.500.000 passatgers.
Segons les dades aportades per l'organisme, aquest mes de juliol han arribat 2.700.000 passatgers d'aeroports internacionals. Això és un 2,1% més que el juliol de l'any passat. La majoria procedents del Regne Unit, Alemanya i Itàlia, un turisme internacional que prefereix per aquest ordre Balears, Catalunya i Madrid com a destí per gaudir de les seves vacances.
I les Balears lideren l'increment del preu del lloguer comercial a Espanya. Segons dades de Pimem, els preus dels locals comercials s'han encarit entre el 30 i el 50% els darrers anys. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts, de 8 d'agost. Les instal·lacions de Son-Tous ampliaran la seva capacitat d'acollida davant les darreres arribades de menors migrants no acompanyats a les Balears. L'IMAS ha anunciat l'inici dels tràmits per dur a terme les reformes necessàries en aquest espai que ha quedat petit i per atendre en condicions dignes aquests infants i adolescents que arriben a les illes sense els seus pares.
Actualment, les instal·lacions de Son-Tous dupliquen la seva capacitat d'acollida davant la situació de saturació dels centres d'atenció. El govern demana a l'executiu espanyol localitzar les famílies d'aquests menors i valorar si poden ser retornats als seus països d'origen.
Aquesta jornada de dimarts també ens deixa un nou accident mortal a les carreteres de les Balears.
Un motorista de 35 anys ha mort a Sant Josep a Eivissa després de col·lidir frontalment amb una furgoneta. Ha passat poc abans de les 8 del matí. Els tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Mentrestant, avui han sabut que la conductora de l'autobús de l'accident mortal de Valldemossa ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia.
Les analítiques s'han fet dins la investigació del succés de Llora Baixa mentre els operaris de l'Ajuntament revisen el punt de llum per saber si el fanal estava en males condicions.
A Menorca, el Consorci de Residus inicia la substitució dels contenidors de residus a les platges de l'illa per avançar en la recollida selectiva.
La mesura s'aplicarà inicialment a 11 platges i s'estendrà progressivament durant l'any vinent, amb l'objectiu de facilitar la separació dels residus als espais costaners. Aquesta mesura i la reducció del nou contracte de recollida de residus, que entrarà en vigor abans de l'estiu que ve, vol minimitzar la imatge de bosses i tota la resta de fems acumulats de vora els contenidors durant els mesos en plena temporada.
I la mà balear crema més que mai. Aquest agost, l'aigua de les illes enregistra temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana que frega, atenció, als 30 graus.
Estem parlant de gairebé 4 graus per sobre del que és habitual. El rècord absolut es va batre dissabte passat, dia 15 d'agost, quan la superfície de la mà va arribar als 29 graus i 7 dècimes. Són xifres del sistema d'observació costaner de les Balears. Els científics alerten que patim una onada de calor marina extremament llarga que posa en perill greu als ecosistemes.
Són les 2:32 minuts.
Informatiu migdia. Esports.
I en els esports, avui destacam que 7 equips han aconseguit la victòria la primera jornada de segona divisió que va finalitzar ahir vespre. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca i 6 més. L'Andorra, l'Almeria, Tenerife, Burgos, Les Palmes i Castelló han iniciat amb bon peu la competició, sumant el primer 3 punts de la temporada. A nit, Sporting de Gijón 0, Sabadell 0, els arlequinats varen fallar un penal, i Almeria 3, Eldense 0, amb el central mallorquí Javier Olaizola titular a l'esfiler del conjunt alacantí. El Mallorca tornarà demà a la feina per començar a preparar el partit contra el Granada de dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi Los Cármenes. El CEO de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz, durant l'audiència amb la presidenta del govern, Marga Proens, va assenyalar ben clar que l'objectiu del club és tornar el més aviat millor a la primera divisió.
Hemos contado, ¿no?, la situació actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Desgraciadamente hemos descendido, no queremos descender, pero ya miramos para adelante desde hace meses y muy centrados en sacar el club adelante, poder subir a la primera división lo antes posible.
Mentrestant, la direcció de futbol continua rastrejant el mercat a la recerca de més fitxatges, reforços que apunten al lateral esquerre i també a un davanter centre. Pel que fa a la primera divisió, ahir va disputar un partit a l'estadi Riazor, Deportivo de la Coruña 1, Elche 1, el porter eivissenc del Depor, Leo Román, va ser titular i en acabar va agrair a l'afició el suport que va tenir de la graderia.
Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado y tengo que seguir trabajando para seguir ganándome la gente y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad.
Un partit en el qual hi va haver presència de quatre exmallorquinistes, l'Elx Pedro Vigas, que no va jugar, i Ferniño, i el Deportivo Chimo Navarro i Leo Román. I l'Atleti de Madrid ha presentat al Metropolitano un dels seus nous fitxatges, l'exmallorquinista Karin Lee.
Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo, de poder ganar muchos títulos juntos y bueno, creo que vengo con esa ambición de poder ganar todo.
Can Kinley, un del fitxatge estrella que arriba procedent del Paris Saint-Germain.
Dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem d'Esports de Sant Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
A la primera federació, l'Ou d'Eivissa viatjarà avui a Bilbao per fer la seva segona estada de pretemporada i continuar en la preparació per a l'inici de Lliga. Abans de partir cap al País Basc, l'equip ha realitzat una sessió d'entrenament. Allà, a Bilbao, el Blau Cel disputaran demà dimecres un amistós contra l'Arena de Getxo a les 10 del matí i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament al capvespre. Dijous serà el torn d'enfrontar-se al filial d'Osasuna, mentre que divendres la plantilla tornarà cap a Eivissa i s'exercitarà a les 7 de vora baixa a l'estadi. El conjunt pitius tancarà la setmana dissabte amb un nou partit de preparació, en aquest cas contra el Mallorca B, a les 11 del matí al Palladium Can Mises. I a la segona federació, el Poblense segueix fent feina per acoblar els nous fitxatges i preparar una nova temporada molt exigent que arrencarà el primer cap de setmana de setembre. Els dos Cartroya visitaran a la Nucía. Aquest darrer dies, l'equip blaugrana ha disputat dos amistosos, el Trofeu de l'Agricultura, en el qual es va imposar en l'Atleti Balears, i el Trofeu de la Festa de Sant Roc, que també va aconseguir en la victòria contra Porreres per 0-1. Avui al programa Esport 3 hem parlat amb una cara nova del Poblense, l'exmallorquinista Pere Mé, que parla d'aquest bon inici.
Hem començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, es proposen molts a punt, és veure que el resultat és lo menys, però guanyar sempre va bé per agafar confiança i anar dia a dia, com t'he dit.
El defensa central i ex-capità del Mallorca B creu que enguany que amb el temps el Poblense s'ha guanyat un respecte i ha de mantenir el manco al nivell de la temporada passada.
I l'any passat va fer una grandíssima temporada i jo crec que aquesta gran temporada també ha fet que el Poblense s'ha guanyat un respecte dins d'aquesta categoria i al final aquest respecte també s'ha de demostrar i crec que enguany amb el que van fer l'any passat, company que ja en guany i company que ja en fuit, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense segona red continuï.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es troba ja en terres gallegues per afrontar la seva estada de temporada, on disputarà tres partits amistosos. El primer serà avui mateix, 8:30 del vespre, contra la selecció d'Indonèsia. Avui en el programa Esport 3 hem parlat en Xaruto i ha dit això.
Sí, la verdad es que yo ya miré algunos vídeos de Indonesia, pude ver alguna final contra Irán que jugaron un año pasado. Ajá. Y es una buena selección, tiene mucha velocidad y creo que será un desafío difícil, pero bueno, para nosotros que estamos mejorando poco a poco, físicamente y técnicamente.
Demà i dijous l'equip farà dues sessions d'entrenament, divendres jugarà contra l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. El jugador del Palma Futsal, Diego Núñez, ha parlat així del seu equip.
Muy confiante, ¿no? Siento que el equipo está bien, está bastante bien físicamente, ¿no? Los trabajos que estamos haciendo ahí estas semanitas, ¿no? Ahora vienen estos partidos que nos van a probar, ¿no? ¿No? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos trabajado estos días.
¿Qué ha trobat Núñez en esta nueva etapa?
Bueno, claro que una vuelta aquí ha cambiado mucha cosa, ¿no? Después de ganar un par de títulos, la ambición y todo. Claro que un sitio, un lugar donde fui muy feliz. La gente totalmente diferente, ¿no? Hoy soy uno de los más viejos del equipo. Pero bueno, la acogida que me han dado fue brutal. Me he sentido como en casa, como me había ido antes, ¿no? Y la vuelta ha sido mucho más fácil. El ambiente del grupo, del equipo.
Núñez veu l'equip bé, però amb marge de millora. Ara s'ha de fer feina a la part col·lectiva.
Pero yo veo el equipo bastante bien, un equipo joven, ¿no? Un equipo, como he dicho, físicamente bien, con una margen para mejorar muy grande, ¿no? Y ahora es trabajar totalmente la parte colectiva, ¿no? Hacer todo lo bueno que tenemos individualmente, poner en práctica el colectivo. Y eso nos va a hacer más equipo.
El Palma Futsal ja coneix els horaris dels seus tres primers partits de Lliga, la primera jornada a domicili. A Barcelona contra el Santa Coloma, divendres 11 de setembre, a les 9 i mitja del vespre. La segona jornada, l'equip debutarà al Palau d'Esports de Somos contra el Pozo Múrcia, serà el dissabte, de 9 de setembre a les 12, i a la tercera jornada a Pamplona, xota a Palma Futsal, el divendres 25 de setembre a les 7 i mitja. I el Palma Futsal B es prepara per jugar una temporada més a segona B amb l'objectiu de formar jugadors en vista del primer equip. Una feina molt responsable que dirigirà des de la banqueta una temporada més Òscar Tessias.
Bueno, molta responsabilitat, molta il·lusió, moltes ganes. El club ha fet un esforç molt important en mantenir la plantilla i fer fins i tot reforços per créixer un poquet en aquest sentit. D'intentar millorar lo de la temporada passada. I molta feina, moltes sessions per intentar això, no? Arribar a la primera jornada de Lliga en el millor estat de forma possible per competir des del primer minut. Ojalà, però ja t'hi dic, mirar tant en fora no existeix. Existeix el present, el dia a dia.
El gimnasta del Shell Skyler Balear, Nicolau Mir, es troba a Zagreb, a Croàcia, per començar demà la seva participació al Campionat d'Europa de Gimnàstica Artística. El palmesà afronta el seu cinquè europeu en una competició especialment important dins el cicle olímpic i que suposarà un nou pas al camí cap al pròxim Jocs Olímpic de Los Angeles del 2028. Mir formarà part de l'equip espanyol juntament amb Unai Baigorri, Daniel Carrión, Ignacio Jokers i Pau Jiménez, amb l'objectiu d'aconseguir una plaça entre els 8 millors equips d'Europa. A escala individual, Nicolau competirà en el concurs complet, assumint un paper destacat dins l'equip espanyol. Sentim el pare de Nicolau Mir, Pedro Mir, director tècnic del Club Esportiu Xelska, en declaracions del programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Nosaltres estem molt contents que en Nicolau estigui en una bona forma amb aquest canvi dins el seu staff que va fer a final de la temporada passada i però és que està donant bon fruit, no? L'objectiu principal és quedar dins els 12 primers per poder anar en el Mundial, però realment les ganes són de quedar dins els 8 primers per poder passar en aquesta final d'equips d'aquest europeu, que jo crec que ho poden aconseguir perquè la veritat és que un equip bastant compacte.
Pedro Mir es mostra optimista en vista a que el seu fill pugui aconseguir els objectius.
Ell és ambiciós, té el cap ben enrajolat i també sempre ha sabut quan era el moment de canviar qualque cosa, canviar-la, perquè les coses no són les mateixes de 8 anys que en 26.
I I acabam els esports en bàsquet. A la primera FEP, l'al pivot georgià de 24 anys, Vladimir Saladidze, nou fitxatge del Palmer per aquesta temporada. El jugador de 2 metres i 1 centímetre d'alçada arriba procedent de la Lliga Universitària Americana.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:45. Seguim amb més qüestions destacades de la jornada. Un terratrèmol de magnitud de 4,8 ha tornat a sacsejar Granada. L'epicentre s'ha registrat al municipi de Gójar. A les 2 hores següents s'han registrat una quinzena de rèpliques a localitats properes, dues d'elles especialment sentides per la població de magnitud superior a 4.
La Junta d'Andalusia ha confirmat que hi ha 3 ferits lleus, entre ells una menor que està traslladada a l'hospital. També s'han produït diversos danys materials i s'han desallotjat de manera preventiva diversos espais de l'Alhambra. La batllessa de Granada, Marifran Carazo, ha explicat que continuen fent feina per avaluar els danys i que eleva la fase de preemergència a fase d'emergència en situació operativa 1.
Evaluar esos daños, evaluar la situación de esos edificios y viviendas afectadas que han ocasionado pues desprendimientos, derrumbes de casquetes y que hemos tenido, como les decía, que cortar el tráfico.
També el president andalús Juanma Moreno ha fet una crida a la prudència i adverteix de possibles noves rèpliques. Continua així la sèrie sísmica a la província granadina, que la matinada de dissabte va registrar un altre fort sisme, també de magnitud 4,8.
Mentrestant, l'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se.
Els desallotjats podran tornar a casa entre avui i demà. El foc ha cremat fins ara de 7.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres.
I a l'exterior, un projectil ha impactat contra un vaixell a l'estret d'Hormuz, segons ha informat l'Agència d'Operacions de Comerç Marítim del Regne, un organisme que monitora la seguretat dels vaixells i mariners al voltant del món.
Un membre de la tripulació ha resultat ferit i la resta d'integrants han estat atesos per la Guàrdia Costanera d'Oman.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tornem aquí a les Balears. Avui, en aquesta hora, vos contem que de 7 voluntaris de diferents comunitats autònomes han participat aquest dia a les festes de Sant Roc de Porreres. Ho han fet en el marc del camp de voluntariat Festes en Cap i que té com a temàtica la participació comunitària a través de la implicació dels joves a les festes patronals.
Són joves d'entre 18 i 30 anys que durant 2 setmanes han conviscut al casal de Porreres i que han participat d'aquesta experiència per dinamitzar les festes amb activitats dirigides a infants i joves. Maria Agnès Sant Pol és la batllessa de Porreres.
L'experiència ha estat una passada, ha anat molt, molt bé. La veritat que estem molt contents de que pensassin en Porreres, perquè a més hem pogut aprofitar durant el que són les nostres festes patronals, les festes de Sant Roc, i tenir aquest grup de joves que han participat, han col·laborat i a més han fet vincle amb els nostres joves de Porreres ha estat una experiència única.
Els camps de voluntariat de l'IB Jove compten aquest estiu amb la participació de 92 joves de diferents comunitats. El de Porreres és un dels 6, juntament amb els de Soia, Lloseta, Inca i Santa Maria, on se'n fan dos. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Yo creo que este es un programa que antes lo comentábamos, pues ojalá hubiese existido, ¿no? Pues cuando, pues hace unos cuantos años para poder haberlo disfrutado nosotros, porque aparte de esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de conocer nuevos sitios, de conocer nuevas realidades, que te abre la mente en un mundo además que hoy vivimos, ¿no? Pues tan radicalizado, el poder conocer pues gente diferentes culturas, ver que todos somos pues mucho más parecidos, ¿no? De lo que en un momento dado pues podemos pensar.
Durant dues setmanes, del 5 al 19 d'agost, els participants han adquirit competències personals i socials noves i han contribuït al desenvolupament de les projectes d'interès comunitari. En aquest cas, col·laborem en activitats infantils i juvenils a les festes de Sant Roc. Així ho han viscut alguns d'ells, aquesta experiència.
Al final, cada voluntariado tiene como un proyecto. Este, por ejemplo, era colaborar en las fiestas de aquí de Porreres y que, sobre todo, orientarlo a dinamizar actividades para la gente joven, que no sea solo botellón, alcohol y ese tipo de cosas asociadas a la gente joven, sino un poco pues fiesta 00, día de infantil, algo más distinto a lo establecido.
Muy interesante, la verdad, porque además de hacer un trabajo y ayudar tú a las fiestas, tú como voluntaria disfrutas, y eso son como prácticamente unas vacaciones y a la vez ayudas. Entonces me parece una cosa súper interesante y que es muy poco conocida.
On està molt bé, s'agraeix molt sempre que treballes amb nens, hi ha un bon feedback, perquè si fas alguna cosa que els agrada i els emociona, estàs amb ells, jugues amb ells i això sempre s'agraeix.
Els participants del camp de voluntariat de Porreres han estat avui rebuts per les autoritats a l'Ajuntament.
Són les 2:50, temps ara per a la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquesta matinada, de fet, 90 anys que Lorca va assassinat pels feixistes. El seu cos és un dels 100.000 desapareguts a les fosses de la Guerra Civil com un símbol de tantes coses. Mataven Lorca per esquerrà, per homosexual, però 90 anys més tard, la seva obra continua igual de viva que el primer dia. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, avui museus, rutes i espectacles al voltant de la seva figura ompliran, per exemple, Granada, la seva ciutat natal. De fet, la seva vida, la seva obra, ha inspirat i segueix inspirant pel·lícules, concerts, muntatges teatrals i espectacles arreu del món. Llibres, assajos, documentals, pel·lícules biogràfiques mantenen viva la seva flama i aprofundeixen en aspectes llargament silenciats, com per exemple, la seva sexualitat. En aquest sentit, s'està pendent de l'estrena de La bola negra, que és la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que està inspirada en una obra inacabada del poeta i que arribarà a sales dia 25 de setembre. Mentrestant, Camarón, Lou Reed, Miguel Poveda, Ana Belén, Amaya o Sílvia Pérez Cruz segueixen cantant els seus poemes i Juan Diego Botto o Pep Tosar han duit el seu univers als escenaris. En la seva darrera entrevista, Federico García Lorca assegurava que el que més li importava era viure. Dos mesos després, la assassinaven fent-lo etern per sempre més.
L'adaptació cinematogràfica de Christopher Nolan l'ha tornat a posar de moda, i és que l'Odissea, la història d'històries, se continua fascinant gairebé 3.000 anys després, i per això és una bona notícia disposar d'una nova versió en català dels versos d'Homer. L'ha editada Bernat Metge i l'ha traduïda Pau Sabater, que ha mirat de fer una versió planera i accessible d'aquest text clàssic.
Sabater, que ha traduït, per cert, també la Ilíada, ha dit que ha mirat de fer planer el text perquè, és en veritat, això diu, torna a la seva essència. La llengua èpica era artificial, literària, però la resta havia d'arribar ben clarament al públic que escoltava la història d'Odisseu i el seu accidentant retorn, amb aventures, amb sentiments que ens interpel·len avui igual que fa centenars d'anys enrere. Tot plegat és també, diu, una lliçó que es deixa entreveure en tot el relat. Tal faràs, tal trobaràs.
La humanitat no ha canviat. És a dir, ara potser anem amb iPhones i enviem gent a l'espai i totes aquestes coses, però al final les emocions bàsiques, diguem, les passions i les emocions són les mateixes. I a l'Odissea estan molt ben captades, precisament, no? I a més és això, és que és una història que després ha sigut l'arquetip de tantes altres històries.
La traducció de Sabater, que parla, per cert, 8 idiomes, s'afegeix a la de l'escriptor valencià Joan Francesc Mira i també a la referencial del poeta Carles Riba, que va ser precisament la primera lectura del text d'Homer d'un joveníssim Sabater, que ha tingut ara en aquesta traducció de l'original tot un repte: no tenir massa present allò que havia fet el poeta.
És tan emblemàtica i és tan esplèndida, i té una llengua tan meravellosa que era això, diguem que a l'hora de fer la meva versió de l'Odissea, encara que treballés directament sobre el text grec i que, de fet, m'hagués prohibit, perquè em vaig prohibir mirar les traduccions catalanes mentre feia la meva, allò per no deixar-me influir, la feina va ser això, sobretot no recordar-me massa la d'arriba per no deixar-me influir massa.
I tot i que anirà al cine a veure la pel·lícula de Nolan, aquest estudiós té molt clar que per conèixer l'Odissea el millor és llegir el llibre. L'edició de la Casa dels Clàssics, col·lecció Bernat Metge Universal, inclou una lectura de la poeta Dolors Miquel i també un pròleg de Roger Aluja.
Illa Ciànica és una exposició de fotografies que retrata la identitat i la memòria de Formentera a través de la cianotípia, una tècnica que està utilitzada històricament per capturar imatges de la natura. Ana Fernández.
Reflexionar sobre la identitat, les arrels i la memòria de Formentera és l'objectiu d'aquesta mostra de la fotògrafa Eva Parell, amb imatges fetes entre 2009 i 2025, i on l'aigua, explica Parell, és la protagonista.
L'aigua, no, com l'estat essencial de la vida, és, diguem-ne, el, no, leitmotiv d'aquesta exposició. Llavors comença amb la sèrie L'anatomia de la ona i, mica en mica, anem entrant en la costa i la petjada de l'ésser humà en la costa, no? I van apareixent ja les persones.
Les obres estan fetes mitjançant la cianotípia, un procediment fotogràfic del segle XIX molt més pausat i caracteritzat per les tonalitats de blaus intensos i basat en l'exposició a la llum ultraviolada. Sentim a Eva Parell.
El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
Una mostra que es podrà visitar fins al dia 22 d'agost a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
Així sona una de les propostes culturals que ens espera demà al Teatre Desbordes Ciutadella. Elles són Tarta Relana i és la primera de les nostres propostes d'agenda.
Un projecte musical que explora les possibilitats del cant a capella des d'una mirada contemporània. Duen damunt l'escenari el seu nou treball És pregunta, que s'endinsa en el pensament tràgic, el destí i els límits del coneixement humà. Això serà dimecres, dijous, al Jazzba. Masoni, que presenta el seu darrer disc i ja en du 14. Nom Banderes per Daltònics és un disc enèrgic que marca el retorn als escenaris amb l'empenta dels inicis. Això dijous, divendres, Localari Menorca, Live Fest.
I sentis vent i la mà i ses ones que venen i van m'agradar.
això no sigui un somni, que siguis real. És molt bonic.
És un festival que se celebra a l'estadi de l'Sporting Maonès a partir de les 6 de l'hora baixa. A part dels Pèl de Gall, també hi actuaran The Tyets i Marlena. I aquell mateix dia, divendres, al claustre del Carme.
Jo somiava cada dia poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer.
Arriba Joel López, és una de les veus més representatives i sòlides de l'escena independent després de dues dècades de carrera. I du el seu darrer treball, Caldo Espíritu, és un disc íntim, cru i visceral que convida a la reflexió i al sentiment.
Now, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
A Sillot la cosa anirà de música i patrimoni amb l'actuació del grup vocal Capella al poblat Talaioti, que és un dels espais més singulars de la costa llorencina. L'actuació a partir de les 9.
Hey! Que aixequi sa mà tothom que aquesta nit se vulgui pegar a festa. Sa penya està present ballant a festa.
I a Consell fan festa i la nit de Revetlla la protagonitzaran, entre d'altres, Xanguito. Serà a partir de les 10 a la plaça Major, on també hi tocaran Oasis, Duplicats i els DJs Roni i Pinko. Dissabte, el Salitre Fest torna a Santa Margalida amb entre d'altres La Mujer de Verde, Sideways i, mentrestant, en Lluc Major. Nena de Conte, la protagonista del cicle Sons de nit al claustre de Sant Bonaventura, on l'artista arriba amb una gira molt especial que celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un format ben especial, íntim, ella tota sola amb una guitarra.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts, de 8 d'agost. El Consell de Mallorca ja ha iniciat els tràmits per poder acollir més menors migrants no acompanyats a Son Tous. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha confirmat que ja han començat els tràmits per ampliar l'espai de primera acollida de menors migrants on actualment viuen 25 infants i adolescents que han arribat en pastera a l'arxipèlag sense cap adult de referència. En declaracions a IB3 Notícies, Sánchez ha aprofitat per carregar contra l'Estat.
Desgraciadamente Son Tous ya estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consell Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel económicos.
Els titulars de la jornada també passen per una nova mort a les carreteres de les Balears.
Es tracta d'un motorista de 35 anys. S'ha mort a Sant Josep, a Eivissa, després de col·lidir frontalment amb una furgoneta.
Mentrestant, la conductora de l'autobús de l'accident mortal de Vall de Mossa ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia.
Les analítiques s'han fet dins la investigació del succés d'ahir hora baixa. Recordem que durant les maniobres per sortir de la parada el bus va colpejar un fanal i aquest va caure damunt del grup de persones que n'acabaven de baixar. Un turista sirià va morir per mort de l'impacte. Avui, a més, els operaris de l'Ajuntament revisen el punt de llum per saber si el fanal estava ja en males condicions.
Fer un cafico ja no és en garantia de refrescar-se. Aquest agost, l'aigua de les illes registra temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana que frega, atenció, als 30 graus.
Parlem de gairebé 4 graus per damunt d'allò que és habitual. El rècord absolut el va batre dissabte, 15 d'agost, quan la superfície de la mà va arribar als 29 graus i 7 dècimes. Són xifres que ha publicat el Sistema d'Observació Costaner de les Balears. Els científics alerten que patim una onada de calor marina extremadament llarga i que això està posant en perill els ecosistemes.
Avui també vos contam que el consum de l'anomenat gas del riure creix de cada any a Eivissa, tot i la seva perillositat.
Segons les dades d'entrada d'aquest gas al port de l'illa, les quals ha tingut accés IB3, en els dos darrers anys i mig han entrat més de 250 tones. Fins al juliol d'enguany ja s'han rebut a Eivissa unes 65 tones més del gas del riure. Es tracta d'una substància perillosa i el transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar autoritat portuària.
El Consorci de Residus de Menorca inicia la substitució dels contenidors de residus a les platges de l'illa per avançar en la recollida selectiva.
És una mesura que s'aplicarà inicialment a 11 platges i s'estendrà progressivament durant l'any que ve. L'objectiu és facilitar la separació de residus als espais costaners. Aquesta iniciativa, a més de la reducció del nou contracte de recollida de residus que entrarà en vigor abans de l'estiu de l'any que ve, vol minimitzar la imatge de bosses i tota la resta de fems acumulats devora els contenidors durant els mesos de plena temporada turística.
I tres ferits lleus en un terratrèmol de magnitud de 4,8 que ha tornat a sacsejar Granada.
Ha tingut l'epicentre al municipi de Gojar. En les dues hores següents s'han registrat una de quinzena de rèpliques a localitats properes, dues d'elles especialment sentides per la població perquè han tingut una magnitud superior a 4. S'han produït, a més dels ferits, diversos danys materials i s'ha desallotjat de manera preventiva diversos espais de l'Alhambra.
Amb aquest apunt arribarem a les 3:04. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Neus López. Ara fem